Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica, tarda de divendres, de cap de setmana. Després en parlem del cap de setmana. Ara saludem el Ricky. Hola, Ricky, bona tarda.
Hola, Candela, bona tarda. Bona tarda, senyores, senyors. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aquí estem com cada dia. I ja això, com deies bé, divendres. I els divendres...
faves tendres.
Això mateix. Però atenció perquè, com ja és habitual els divendres, hem de veure què ens espera aquest cap de setmana, que no és massa guai.
Parlant del temps, eh?
Parlant del temps, clar, evidentment.
Les claus de tot plegat les té l'Adrià, com sempre. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, dissabte tindrem un matí de sol, però també amb alguns núvols alts i mitjans, que de fet seran el símptoma d'un canvi de temps que ens començarà a afectar a partir de mig matí. Per tant, ja el començarem a notar, i a partir de llavors tindrem presència de precipitacions, de ruixats que descarregaran amb força i fins i tot amb alguna tempesta local. Per tant, la paraigua serà del tot imprescindible. A més a més, la temperatura davalla notablement. Difícilment passarem dels 23 graus a cotes baixes. Diumenge, en canvi, tindrem un matí de sol, tarda també tranquil·la, llevat del nord del país, on es formaran núvols, especialment a la cara nord, i tindrem presència de nous xàfecs, tot plegat, amb un diumenge en què la temperatura tornarà a tirar cap amunt.
El dissabte és el dia més fumodet, eh?
Sí, més xungo. Bé, recordant coses, per exemple, un dia com avui, 11 de juliol, però del 2002, va haver aquell incident a la illa de Julibert, Perejil.
I és la de Perejil. Em fan una... una sèrie, un... no docu-sèrie, eh?
Sí.
Sembla que és a Movistar.
Sí, Movistar Plus, sí. Bé, allà va un grup de gendarmes marroquís, va invadir el territori espanyol, i aquest fet, doncs, va empitjorar notablement les relacions entre el Marroc i Espanya, relacions que sempre han estat... Sí, d'un tira i afluixa.
L'emèrit era molt amic de...
Sí, l'emèrit, però l'emèrit, i molt amic del pare del que hi ha ara.
Sí.
Però...
bé, bé, una cosa més agradable va passar fa 50 anys, el 1975, perquè prop de la ciutat de Xi'an, això és a la Xina, es va fer un descobriment molt important, descobriment arqueològic. Es van trobar els guerrers de terracota, els guerrers de Xi'an.
Exacte, exacte. I també el 1987, segons estimacions realitzades per la ONU, aquell dia, 11 de juliol de 1987, el planeta Terra... tenia 5 milions d'habitants.
5.000 milions.
Perdó, 5.000 milions, exacte, 5.000 milions. Hem buscat una miqueta i actualment ja la cosa se'n va als 8.000 milions d'habitants, possiblement una mica més, perquè aquestes són dades del 2022-23.
Jo crec que sí.
Sí, alguna coseta més ha pujat, eh? Segur, segur. Però bé, que som un munt de gent. Som un munt de gent, un munt de milions i milions de gent. I...
a vegades hi ha poques persones, però de gent en som moltes.
Moltes, és veritat.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero. Culturejant, amb Josep Maria Mangot.
Doncs vinga, mai va malament, una mica de cultura. Saludem en Josep Maria. Hola, Josep Maria, com estàs?
Bé, molt bé, esperant la vostra trucada.
Doncs mira, nosaltres esperant a tu.
Molt bé, perfecte.
Bueno, què? Com va la vida, Josep Maria?
Bé, una mica atribolada, però...
oh, i doncs?
Però bé. No, avui estic bé. I ahir també, vaig tindre un dia d'aquests que més o menys els vostres s'alineen. Que normalment quan ha d'arribar el dia estàs complicat i tot, i després quan s'acaba el dia penses, bueno, no ha anat bastant malament.
Aviam,
jo sóc bastant positiu, i bastant optimista.
Molt bé.
No, em costa una mica ensorrar-me, ara per ara, no sé què passarà amb els anys.
No, home, res, tranquil, ets jove encara, ets jove.
Sí, tant i tant.
Ets jove.
Ja... gent jove patou, escolta.
Sí.
Josep Maria, que ahir es va acabar el Festival de Jazz. Has tingut l'oportunitat d'anar amb algun concert?
Sí, no ho he seguit tot 100% perquè em va replegar una mica de trascantó. Em vaig perdre el Marcus Miller, també m'ha fet molta gràcia veure'l, però vaig assistir al concert del Miquel Camilo i el Tomatito, que va ser una brutalitat.
Sí?
Sí.
Són molt bons.
Són dos bèsties pardes.
Sí, senyor, sí,
aquell tio amb la guitarra fa
unes coses tremendes. És brutal, sí.
No, a més, tenen molt bona connexió. Fa a vora 30 anys que treballen junts i es nota moltíssim. Tenen una complicitat tremenda. I, bueno, llavors va fer un repertori com molt maco, perquè van fer una peça del Bebo Valdés, van fer una versió preciosa de la com es diu, de la... Ai, no em sortia la paraula. No em surt la paraula. És una cançó argentina que és Alfonsina i el mar. A part, el Michel Camilo és un pianista...
Brutal.
Amb una energia que jo pensava es carregarà el piano. La manera que està pressionant les tecles.
Yeah.
Van fer una... Com a bis, van fer una interpretació, van fer una mena de cover d'un disc que nosaltres hem parlat alguna vegada. Miles Davis té un dels seus primers discos, es diu Sketches of Spain.
Miles Davis, no?
Sí, com? Sí. El Miles Davis.
Sí, vale.
Que té una com una reinterpretació, ara no trobo la paraula.
Sí, és que és complicat.
Del concert d'Aranjuez.
Ah.
I van tocar això.
Ah, vale.
Va estar molt bé, el concert aquest va estar molt bé. Però jo el que he disfrutat aquests dies han sigut els concerts de la plaça del Rotblat.
Molt bé.
Ah.
Perquè vaig anar al concert de la Sant Andreu Jazz Band, que el Joan Chamorro és el qui normalment manega una big band, perquè de fet portaven una estolda amb gent molt jove. Penseu que el Chamorro és el que va descobrir la Motis.
Sí.
Portaven quatre trombons, quatre trompetes, quatre saxos, percussió, o sigui, una big band. A més, el concert anava una mica orientat a fer com un homenatge al Frank Sinatra. Portaven un cantant que es deia Edu Ferrer, si mal no recordo, que, bueno, no era Frank Sinatra, això és evident.
Evident.
Però el concert va estar molt bé, a més, anaven molt ben conjuntats, vull dir, ell dirigia i els altres... I a mi el que em va sorprendre és que de tots eren molt joves, nens que noiets que tenien 15 o 16 anys, com a molt, vull dir que... O sigui, que deuen fer molt de temps que pedalen, vull dir, perquè realment era superinteressant, no? Em vaig perdre el concert que es va fer de Querido Pablo, que anava a continuació, però ens l'endemà vaig anar a veure el Llibert Fortuny i la Golden XXT Band, que va ser un espectacle extraordinari. Aquest tio està com una cabra.
Sí.
Està com un llum d'oli, eh?
Yeah.
Porta una perruca de Barbie rosa.
Ah, sí?
Sí. No, però una energia... Jo em vaig cansar de veure'l. Vull dir que també un muntatge, perquè a més sonava amb una potència tremenda. La plaça estava que rebotava per tot arreu. Quatre trombons, quatre trompetes, tres saxos, una flauta, un bateria extraordinari, un percussionista que cada vegada anava traient aparatos que feien soroll, un teclista, dues go-go girls, una cantant, i ell fent el pallasso per allà al mig, explicant tonteries. Però clar, quan s'hi posaven. Va ser el concert que me'n recordaré durant bastant de temps. I, si vols tu, sonava tan fort que realment existeixis a la discoteca.
Em va portar
records molt, molt, molt llunyans.
Home, no,
però va ser molt, va estar molt bé.
No, i a més és que eren una colla de gent, vull dir, escolta...
No, eren molts, ja t'ho dic, que darrere hi havia 12 músics.
Imagina't.
Eren els que feien el vent.
Imagina't.
I, hi havia un contrabaixista, naturalment, portaven un contrabaix, una guitarra, estic fent memòria, portaven un bateria que portava un aspecte de tambors i de coses tremenda, el percussionista que portava hasta un bidó de gasolina, un bidó d'oli, campanetes i anava traient coses, anava fent sorolls. El teclista era un teclista que portava, és un tio que és boníssim com a teclat, però portava un teclat electrònic petit, no hi havia piano. I llavors ell, pel mig saltant, ell va fer una cosa molt divertida, portava un seqüenciador, i aleshores va gravar tota una sèrie de frases musicals, les posava en bucle, llavors ell tocava damunt de les frases i va crear tot un espectacle a partir d'un sol instrument que era com una mena de saxo electrònic, no sé si us has vist mai, és una mica més evolucionat que, que les harmòniques aquelles que tenien teclat. És un aparato molt estrany, és un aparato, és com una flauta llarga amb teclat, i és elèctric, vull dir que suposo que és un sintetitzador d'alguna manera. Però que jo penso que deu estar molt bé per la gent que no s'atreveix amb el saxo, perquè el saxo requereix una certa força de bufera i de tot això. No?
Has de tenir una bona bufera, eh?
Sí, la veritat és que sí.
No tens tant el problema del llavi com la trompeta, però bueno, no és evident. Jo quan veig la gent que és capaç de tocar un instrument, la veritat és que em fa moltíssima enveja. Una enveja molt sana.
Jo també.
Sí, sí, sí.
No sé què és enveja.
Ha de ser fabulós, eh?
I ahir vaig veure la Jonaina Salvador, que va fer un concert deliciós. Deliciós, perquè va barrejar l'òpera amb el jazz. Llavors va tocar alguna va cantar alguna cançó clàssica del Frederic Mompou i d'aquests pianistes catalans de la primera meitat del segle XX. I llavors va tocar peces de Lecuona, vull dir, llavors portava un contrabaix, un piano, un saxo que tocava el saxo i la flauta travessera, que amb els combos de Cuba és bastant freqüent, la flauta travessera, encara que no ens ho sembli, i portava un bateria que era força bo. I ella ens va sorprendre, com sempre, perquè realment doncs, té un registre a igual. O sigui, ara això resulta que en realitat és una habanera, la habanera de Carmen, però jo l'he convertit en un bolero. Vinga, saps? I coses d'aquest estil. I al final, quan va fer els visos, va ser molt divertit perquè va tocar una peça que es deia La noia del 14G. O sigui, i es va explicar la història. Jo, per mi, que deu ser alguna peça de musical, però no ho va acabar d'explicar. Representa que és una noia que agafa un apartament, el 14G, i somia estar allà sentada a la finestra, llegint tranquil·lament i tot plegat. I de cop i volta, amb la finestra oberta, sent que a dalt té una veïna que és cantant d'òpera. Llavors ella passava del swing a fer totes aquelles coloratures típiques de la reina de la nit, per dir-ho d'alguna manera. I llavors torna a cantar suau el swing, i llavors la de sota és una cantant de jazz, llavors era un dabidubi, dabidubi. Clar, tot això en la mateixa peça.
Ja.
Cuidado, eh?
Sí, diferents estils amb una sola peça, no?
Exactament, estava amb un amic meu que em va dir, és que jo no la coneixo. Dic, pues és una, com a soprano, per mi és una... Ai, com, sí, com a soprano, és una persona que a vegades penso que no sé què fa a Quindorra, m'entens?
Ja.
Que no és que sempre hi estigui, perquè en realitat tampoc se l'ha ajudat massa.
Però treballa fora, sí, no?
Sí, també fa coses.
Fa coses fora, no?
Sí, sí. Bueno. Però clar, va fer un tros de la Traviata i el meu amic va dir, hòstia, m'he quedat quadrat. Ah, no, estigues més atent a l'òpera, a la temporada d'Andorra Lírica.
Sí, és veritat. Ui, com estàs?
Bueno, ja està. A mi el Festival de Jazz aquest any el programa era molt complet. Jo crec que ha funcionat molt bé.
Hi ha sí, molt, sí, gent, sí.
Han vengut un 70% més de forfets.
76% més.
Sí, 76%, està molt bé,
més.
Eh?
Jo trobo que és una xifra molt important. No, i penso que es consolida de nou un esdeveniment que havia tingut molta importància, que després va quedar pràcticament diluït i que ara ha tornat amb molta força.
Val, o sigui, estaríem d'acord amb el que, per exemple, diu la cònsul major, que és la Rosa Gili, que diu que el Festival d'Escaldes ha entrat a la llista dels imprescindibles dels amants del jazz.
I jo us diré una cosa, hi havia molta gent de fora.
Sí, mira, un 14% d'assistents al concert han estat estrangers.
Sí, es veia, perquè, esclar, tu, la gent que va al jazz o que va a l'òpera els coneixes, els qui són. Sempre trobes més o menys els mateixos, les mateixes cares i tot. Clar. Que més solapen, eh? O sigui, molts participen de les dues tendències, de les dues, diguéssim, disciplines. I em va cridar l'atenció perquè hi havia molta gent de fora. Naturalment, hi havia molta gent gran, perquè, evidentment, el jazz és una cosa que ja... De fet, és la música clàssica del segle XX, i a la gent jove no els hi expliquis massa perquè no es fan en aquesta tessitura. No. Ja hi arribaran.
Tant de bo.
Jo em vaig començar a interessar per l'òpera, que ja era una mica gran.
Yeah.
I amb el jazz i amb la música clàssica em passa el mateix. Vull dir que, bueno, en fi, jo recomano vivament quedar-la de cara l'any que ve, sí, amb tots pendents, perquè sí, penso tant, que és un esforç que el com ho fa, però crec que per Andorra és posar Andorra al mapa.
Molt bé.
Doncs em sembla fantàstic.
I això és molt interessant.
Sí, i tant. Vale?
Del jazz, de la música, anem a parlar, o ens vas a parlar, de fotografia, d'una exposició.
Sí, ja sabeu que és la meva altra...
Sí,
passió.
Una de les meves altres plaques.
Ah, exacte.
Sí.
A mi m'agradaria veure o saber quina és... què no hi ha per tu que no sigui una passió? Perquè mira que t'agrada tot. És que t'agrada tot,
bueno,
Josep Maria, tot.
Tot.
Bueno, tot, a veure, entén-me, però vaja, sí.
Sempre he sigut molt i molt curiós. I d'altra banda, no puc tampoc passar per sobre de les coses. Necessito entrar fins que hi hagi un moment que ja en tens prou, no? Però ja en tens prou, m'ho poso jo, m'entens?
Yeah.
A vegades m'agradaria saber més de moltes més coses. Però, evidentment, com més vas sabent, més et vas donar compte que hi ha moltes més coses per saber.
Yeah.
M'entens? Però, bueno, tampoc cal portar-ho a un extrem de paranoia.
No, però escolta... Sí.
Vaig estar a Barcelona ahir, sí, perquè estic fent una obra i sempre que baixo aprofito per fer coses. No? Tenia previst anar a veure la del Milà, que ja hi aniré, però vaig agafar aquestes perquè acabaven una mica abans. Són dues exposicions que estan al mateix lloc, a la Fundació MAPFRE,
sí,
que s'ha especialitzat en la fotografia i està portant un repertori. Ja he vist exposicions tremendes en allà, ja n'hem parlat a vegades.
No? Sí.
Aquesta hi havia una part que era un tal Joan Andreu Puigferran, que jo no havia sentit a parlar mai, que és un fotògraf, un fotoperiodista
sí,
de principis del segle XX, nascut a Lleida el 1904,
sí,
i que bueno, està a l'alçada d'un Centelles i d'un Campanyà, o sigui, fa... Es diu que pràcticament és com desconegut, perquè pràcticament només publicava les fotografies a la revista, diguéssim. O sigui, era un fotoperiodista. Sí. Ell va estar associat a Barcelona amb el Carlos Pérez de Rosas.
Exacte.
Val? I és molt curiós perquè els enquadraments i tot... Hi ha tota una part de l'exposició que està feta amb una càmera de fusta, una Comtessa Nettel, que era una càmera que feia plaques de vidre de 9x12.
Ostres.
Sí que és cert que tenien l'òptica, la tenien fixa, projectada a l'infinit, amb la qual tenien molta profunditat de camp i llavors doncs, les fotografies sortien enfocades quasi bé de naturalesa. Però els enquadraments són espectaculars. Llavors, el tio, clar, quan esclata la guerra, ell ja té una Leica, el 36, ja s'ha pogut comprar una Leica, bueno, com el seu company en Centelles, i, evidentment, participa, o sigui, fa fotoperiodista de guerra. Està a la campanya de l'Aragó, la primera part de la guerra que va ser a l'Aragó, on els anarquistes van aguantar els franquistes durant un any, un hivern cruíssim, i ell va estar en aquesta campanya, en Centelles també hi va estar, tan conegut, perquè mentre que en Campanyà va estar més a la rereguarda, va estar més a Barcelona i va viure tots els fets de Barcelona.
Yeah,
però aquests van estar a peu de canó. I després va anar va cobrir l'intent de desembarc, va ser un desembarc que no va funcionar, a Mallorca, dels republicans. Llavors, clar, quan es va acabar la guerra, es va exiliar, va passar de camp de concentració en camp de concentració, i al final, quan va tornar, el van inhabilitar i es va tindre que dedicar a fer fotografia industrial.
Yeah.
Es va associar amb en Campanyà, van muntar una empresa que es deia CIP, que volia dir Campanyà i Puig, i es van dedicar a fer postals, per exemple. Hi ha una pila de postals que són marca CIP, que són fetes d'aquesta gent. Jo vaig veure una exposició d'en Campanyà fa un any i pico que van fer el Manac, extraordinària. A més, amb fotografies d'aquelles que dius, hòstia, aquesta fotografia ja l'he vist, van ser popularíssimes i utilitzades per propaganda tant d'un costat com de l'altre, modificant-les i trucant-les, no? I llavors, l'altra part de l'exposició era d'un fotògraf americà, Edward Weston, un dels fotògrafs importants de finals del 19, o sigui, neix el 86, mor el 58,
sí.
Llavors és un tio que es dedica a treballar amb una càmera de 18 per 24 centímetres. O sigui, una càmera que fa plaques de 10 a 4, quasi bé.
Carai.
Llavors, la perfecció és és indiscutible, perquè, esclar, tens un negatiu tan gran, quasi bé com la fotografia.
Déu-n'hi-do.
Quasi bé reprodueixes la fotografia per contacte. Uh-huh. El que és molt curiós és que sent un molt incipient aquesta època, el moment que ell comença a fotografiar i estableix el seu primer taller a principis del 19, el que es porta és la fotografia pictorialista, és a dir, el que estan fent són paisatges i coses. Tampoc poden moure's molt, perquè encara no... Encara tot el sistema és com molt, molt farragós, no?
Yeah.
I llavors es dediquen a... Clar, fan el mateix que feien els pintors, però en fotografia.
Yeah.
Clar, per mi el blanc i negre és indiscutible perquè té un dramatisme extraordinari, tot i que és irreal, perquè en realitat tu no veus les coses en blanc i negre per regla general, no?
No, les veus en color, clar.
Però les composicions són extraordinàries. Llavors el tio se'n va al desert, fotografia les dunes, fotografia la boira... fotografia fragments d'arquitectura autòctona als Estats Units, fins que entra a fer retrat. I llavors, amb el retrat, participa de tots aquests anteriors amb ell, l'Alfred Stieglitz, o el Paul Strand, Brady, que és el que va fer les fotografies del Lincoln, inclús arriba a fer nus, molt pocs però en fa, i curiosament té tota una secció de l'exposició és de fotografies d'hortalisses. Filles de col, pebrots... I és molt divertit perquè això jo ho he vist després fet, perquè ho ha fet molta gent,
sí.
Però jo no sabia que aquell havia sigut el primer que ho havia fet. O sigui, un tio que al 1915 es dedica a fotografiar pebrots, per exemple, no?
No, està molt bé.
Té molta conya, vull dir, perquè en realitat les formes... Això em sembla que el Fontcoberta també va fer tot un descobriment. Passa que el Fontcoberta té un color, no?
Sí.
Però les formes de la natura donen uns ritmes i uns clars i uns negres. De veritat que vaig disfrutar moltíssim. Eh?
Clar, a més...
Va ser allò que surts d'allà pensant no tiraré cap mai més una foto perquè no en sabré mai tant com aquesta gent. Això em passa molt sovint quan vaig a veure coses, a veure pintura i no dibuixaré mai més res, trencollat. No és una bona manera, eh? O sigui, en realitat, més aviat això estimula que no una altra cosa.
Yeah. Escolta,
és molt curiós, per exemple...
Anava a dir, una fotografia en blanc i negre d'un pebrot, es veu clar que és un pebrot.
Pot ser... Vermell o verd, no?
Sí, per què?
Tu has de mirar, perquè també podria ser una escultura de bronzo.
És que jo he vist alguna fotografia d'aquestes, dic, carai.
Tu has de mirar
dos o tres vegades, eh?
Sí, sí, i a vegades hi ha hagut qui han fet experimentat amb el fet de tallar-los i fotografiar l'interior, les formes que agafa... Sense entrar en macrofotografia, quan entres en macro ja llavors allò és un altre món increïble, perquè estàs fotografiant amb microscopi, pràcticament, no? I poder-te apropar amb una cosa i fer una fotografia a un centímetre o dos del cos fotografiat, això et dona una visió totalment diferent que el que és una òptica normal i corrent, no?
Molt bé.
És molt interessant, sobretot, perquè tu veus, sobretot en el cas de l'Andreu, del Joan Andreu, que ell fa tota una part de la seva feina, fins als 20 anys fotografiant amb una càmera de fusta, de plaques, de 9x12.
Carai.
Val?
Sí, sí.
Llavors, quan passa a la Leica, llavors, esclar, el que guanya és moviment,
lògicament,
perquè és molt més fàcil.
Yeah.
I llavors ja existeixen els carrets de 35, però, vamos, de totes maneres, vull dir, tu pots tindre una Leica i ser una patata.
Ah, sí, clar, evidentment.
Segons quines mans estan, no?
La càmera, evidentment, les eines ajuden. Si tens una bona eina, tens possibilitats de fer millor feina. Yeah. Però jo tenia un amic meu fotògraf, que ja és mort, pobret, que em deia sempre la càmera, assenyalava amb el dit al front, deia, la fotografia està aquí. La càmera ajuda.
Clar.
Però un bon fotògraf amb una mala càmera sempre farà millors fotografies que un mal fotògraf amb una Hasselblad.
Segurament.
Sens dubte.
I probablement tenia una gran part de raó.
I tant que la té.
Una gràcia del fotògraf és saber allò, veure allò que ningú probablement veu.
No? Molt bé,
Josep Maria, que tinguis molt bona setmana i parlem ben aviat, si et sembla.
Perfecte.
Una abraçada.
Adéu-siau. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Doncs res, desitjar-vos que tingueu molt bon cap de setmana, que anem amb molt de compte en tots els aspectes, tant si anem a la platja, encara que em sembla que per allà baix tampoc el temps acompanyarà massa.
No.
Hi ha també pluges previstes. Si sortim a la muntanya, abans hem de saber doncs, el temps, que ens farà molt important sempre.
I tant. Eh?
Ahir es va haver de recuperar una persona d'una de les muntanyes que tenim aquí al Principat, la van haver d'evacuar amb helicòpter, vull dir,
bueno,
s'ha d'anar en compte.
Sí, sí. Extremar les precaucions.
Això.
Eh?
I si no, doncs mira, es quedeu a casa, que sempre teniu coses a veure, el Riqui, com sempre, futbol, perquè si no es mira partits refregits de futbol...
Va,
que sí?
El que toqui.
No, el que toqui.
Sí, o alguna pel·lícula d'aquelles de l'any de la Picó.
També.
Per
o exemple. Actual, també, tu.
O també
que s'estrena el Superman.
Sí, s'estrena el Superman.
Ai, però
sí.
no és el Christopher Reeve.
No, és el Christopher Reeve. Bueno, vés a saber, però vaja.
Ja, però esclar...
Jo és que sóc un romàntic d'aquestes coses.
Un reumàtic, som reumàtics i llavors doncs, ens quedem.
Reumàtic també ho sóc, sí.
Bé. Doncs res, la música, com dèiem, posarà el punt i final al nostre programa d'avui.
Doncs sí.
I avui és l'aniversari d'una cantant de pop-rock que es diu Susan Vega,
sí,
nascuda al 59.
Exacte.
I més que res és ben coneguda per un èxit musical dels de finals dels 80.
Sí, 40.
Luca, My Name is Luca.
Sí.
Superconegut aquest tema, eh?
I a més, el tema, i concretament la cançó, tracta d'una història que, lamentable i desgraciadament...
És molt freqüent, per desgràcia.
Doncs, com deies, ja a finals del 87, aquesta cançó, Luca, parlava... es va inspirar en un nen que es deia
Luca.
Que el veia jugar molt a prop d'on ella vivia, del seu edifici,
sí.
I la cançó tracta sobre l'abús infantil.
Sí. La cançó es va llançar com a senzill el 87 i va ser èxit tant en vendes com en popularitat a les llistes d'èxits i actualment, uns quants anys després, continua sonant.
I tant, ja s'ha convertit en un clàssic.
Com així serà doncs, el cas,
sí.
Eh?
Així doncs, us deixem amb Susan Vega.
Fins al dilluns.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Nothing broken, nothing. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome